Bon dia.
Bon dia. Iniciem la setmana amb un temps semblant al d'ahir. Més sol al matí i amb algun ruixat a la tarda.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 20 d'abril del 2026. A Palau-sator han vist sortir el sol fa justament una hora i dos minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el govern de Palafrugell ha defensat que complir els terminis i impulsar la participació en els pressupostos participatius. A més, destacarem que els Mossos han detingut a un home de 31 anys per dirigir un punt de venda de cocaïna en un pis de Sant Feliu. I SOS Costa Brava ha interposat un recurs contenciós en contra de la urbanització de la muntanya de Sant Sebastià a Llafranc. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo, per parlar de la nova presentació de la guia de la cuina de l'Empordanet que es va presentar la setmana passada. I com cada dilluns, també farem un repàs als resultats esportius del cap de setmana amb l'Oriol Bernà. De seguida ho repassem tot. Abans però hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Saludem primer de tot en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que el govern de Palafrugell ha defensat que complir els terminis impulsa la participació en aquests pressupostos participatius.
El govern considera que complir els terminis genera confiança en el procés, tot i que admet la complexitat de gestionar les expectatives i la necessitat de continuar explicant els límits tècnics i econòmics de les actuacions.
Saludem també ara la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I és que els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 31 anys per dirigir un punt de venda de cocaïna en un pis de Sant Feliu. L'actuació s'ha fet aquesta setmana passada després de diversos dies d'investigació policial.
En la mateixa operació, els agents han denunciat penalment una dona de 23 anys. La dona també estaria vinculada a l'activitat de venda de drogues dins del mateix habitatge.
I saludem també a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia.
I és que SOS Costa Brava ha interposat un recurs contenciós en contra de la urbanització de la muntanya de Sant Sebastià a Llafranc.
Les entitats SOS Costa Brava, Salvem el Golfet i SOS Palafrugell han trotat als tribunals el pla urbanístic de Sant Sebastià, denunciant manca d'avaluació ambiental i impacte paisatgístic insuficient.
I també saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
És que Òmnium Cultural Baix Empordà ha obert la convocatòria de la quarta edició del concurs de curtmetratges Fem-ho Curt.
La iniciativa està dirigida a joves d'entre 16 i 35 anys amb l'objectiu de promoure la creació de continguts digitals en català. En una entrevista al Supermatí, Tessa Ibars, responsable de l'entitat a la comarca, ha explicat que el certamen neix amb la voluntat d'implicar els joves en un ús més creatiu dels dispositius digitals.
I parlem de gastronomia perquè Begú impulsa la 27a campanya del peix de roca amb 13 restaurants i activitats al municipi. La proposta començarà aquest proper 25 d'abril i s'allargarà fins al 7 de juny, consolidada com una de les cites destacades del calendari local. I és que la campanya compta amb 13 restaurants del municipi que ofereixen menús amb el peix de roca com a element central i amb receptes pròpies que posen en valor el producte local. Els preus se situen entre uns 55 i uns 100 euros per menú, una oferta que vol arribar a públics diversos sense perdre la seva qualitat. I parlem de Sant Feliu un altre cop perquè el municipi ha celebrat la festa de la gent gran amb prop de 900 participants, Joan.
L'acte posa el punt final a una setmana d'activitats dedicades a aquest col·lectiu. El programa continuarà el mes vinent amb un homenatge a les persones més grans del municipi, tal com és habitual.
I Calonge i Sant Antoni cedeix dos pisos municipals per a persones amb discapacitat i ho fa amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge i reforçar també aquesta inclusió social al Baix Empordà, Carla.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, va entregar les claus dels pisos del president de la Fundació Vilagran Maristrany, Lluís Madí, en un acte que es va fer aquesta passada setmana i que simbolitza l'inici d'aquesta col·laboració entre les dues institucions.
I Torroella de Montgrí i l'Estartit impulsen una entrada conjunta per visitar dos equipaments culturals. La proposta permet accedir amb un tiquet únic al Museu de la Mediterrània i a l'Espai Medes, dos espais clau per entendre el territori. La nova entrada ofereix una opció més econòmica per descobrir aquests dos equipaments. I acabem parlant de Palamós, que acull una caminada solidària amb motiu dels 25 anys de l'Associació d'Afectades de la Fibromiàlgia, Marta.
L'activitat va recórrer els passejos del municipi i va incloure exercicis guiats. La iniciativa forma part d'un programa d'actes que continuarà al maig amb xerrades i activitats obertes.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses. I és que hem de parlar de conflicte perquè l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran s'ha trencat aquest diumenge a la nit. I és que l'exèrcit nord-americà ha interceptat un vaixell iranià al Golf d'Oman que intentava eludir el bloqueig naval imposat pel país nord-americà. A l'estret d'Hormuz, a les embarcacions que volien anar o tornar de ports iranians. A més, avui hem de destacar que un home ha assassinat a 13 8 menors d'entre 1 i 14 anys a la ciutat de Shreveport, a l'estat de Louisiana, als Estats Units. Les autoritats han identificat l'agressor, que és el pare de 7 de les 8 criatures mortes. Per aquest motiu, la policia investiga el cas com un episodi de violència domèstica i descarten que sigui un atac terrorista. I hem de parlar de muntanya perquè la Creu de la Neto, l'històric emblema situat a 3.404 metres d'altitud, el cim més alt del Pirineu, ha desaparegut de la seva ubicació, segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil. La comandància de la Benemèrita d'Osca, a través del seu grup de rescat especial d'intervenció de muntanya, ha iniciat una investigació per esclarir els fets després de rebre la notificació de l'Ajuntament de Benasc el dijous passat a la tarda. I parlem també d'atacs, perquè l'home ferit greu en un tiroteig al districte de Sant Martí de Barcelona aquest passat dimarts ha mort aquest diumenge, segons han confirmat fonts dels Mossos. Els fets van passar poc abans de les 4 de la tarda de dimarts al Passeig Taulat, una zona propera al centre comercial Diagonal Mar en plena via pública. I a Lleida, la policia ha detingut a un home de 24 anys acusat d'agressió sexual i també de robatori amb violència. Segons ha avançat el Digital La Mañana, va passar dissabte dos quarts de dues de la tarda a la plaça de les Magnòlies, al barri de la Bafàlia, i de moment s'està investigant aquest cas. I saludem ara a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Doncs la veritat que molt bé, perquè ha fet molt de sol i ja hem començat amb les primeres cremades de l'època. No sé com ens espera el temps per aquesta setmana.
Podríem considerar que aquesta setmana entrem amb aquesta dinàmica primaveral de que a l'abril aigua es mil, com a mínim, referent a aquests ruixats de tarda, aquests dies contrastats amb matins amb sol, amb molta tranquil·litat. Però bé, el dia ja és llarg, comença a fer caloreta i a la mínima que tenim una mica d'inestabilitat en alçada, creixen nuvolades al Pirineu, que algunes d'elles, les restes d'aquestes ruixats, arriben a casa nostra. Avui t'esperem un temps semblant. Ara mateix el cel és serè, ni un núvol, té una tranquil·litat absoluta i una temperatura força fresca. Els valors al voltant dels 10-12 graus a tot estirar tota la comarca, suavitat, una mica de fresca, però al migdia tornarem a tenir aquests valors suaus de 20-23 graus, fins i tot alguna punta de 25, i novament a partir de la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que s'extendran a partir de la tarda i vespre a l'interior i algunes d'elles podrien arribar aquí a la costa. Quatre gotes en general o ruixats escadussers aquí al Baix Empordà, però com a mínim la tarda serà un pèl més ennuvolada. Com dèiem, aquesta situació demà es podria repetir i a partir de mitjans de setmana sembla que el temps millorarà una mica aquestes tardes.
Doncs veurem com acaba evolucionant el temps i veurem com ens acaben afectant aquests ruixats de tarda. Gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs de la previsió meteorològica. Nosaltres ara fem una petita pausa i escoltem una mica de música, primer de tot, amb Welcome to My Party, de Joan Dausà.
vents de dies de merda. Potser la veïna et detesta. Potser a la feina t'insulten. Potser la vida et sembla absurda. Pinta't de vermell la cara. Posa't la camisa que tant t'agrada i mira que això comença.
Supermatí. Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
L'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Platja d'Aro presenta La Primavera de Tapes, una ruta de tapeo, copeo i bailoteo durant la setmana de Sant Jordi a Castell Platja d'Aro i S'Agaró. Participa-hi i guanya una nit a l'Hotel Nàutic Park. Experiències VIP a Sasa, Papillon o a Be Out i sopars gratis o descomptes en tots els locals de la ruta. Segueix-nos a Instagram, arionpda.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972 640 204 o vine a visitar-nos.
La Lliga segueix el seu curs i aquest dimarts toca nova parada amb el Betis. Dimarts 21 d'abril a 2:15 del vespre, Girona-Betis. Segueix la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dimarts 21, Girona-Betis a la ràdio, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
Nosaltres seguim aquí al Supermatí que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i com sempre en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè ara hem d'escoltar el comentari que ens porta avui Miquel 40.
Aquesta setmana no vull fer un comentari d'opinió. Aquesta setmana vull fer un petit repàs al voltant d'una tertúlia que es van registrar aquest dissabte a l'estudi de Ràdio Capital amb joves que s'han dedicat o que es volen dedicar o que es dediquen al sector primari. Un sector que a l'Empordà sembla que té relleu i que és jove. Aquestes sis persones vinculades a la terra, al mar i la ramaderia van participar en aquesta tertúlia organitzada pels amics d'Un Mos, Un Glob. Pescadors, pagesos, ramaders i viticultors coincideixen. El sector és complex, incert, però la vocació és el que els manté.
Jo justament anava a dir el mateix que ell, incert, perquè nosaltres sabem el que podem fer avui, però no demà. Vivim el dia.
La Cati Sales, amb 19 anys, és la pescadora més jove del port de Palamós i de Catalunya. Pertany a la cinquena generació d'una família pescadora. Per ella, com la resta, la vocació és imprescindible per tirar endavant.
I jo també crec que, a part de familiar, jo sóc la quinta generació de la meva família, que és pescadora, també és una feina que és vocació. Amb totes les complicacions que posen a qualsevol rama del sector primari, si a tu no t'agrada i és una feina que no vius dintre, és impossible que t'agradi.
Però tenir vocació no és suficient si el producte no es paga adequadament. Els joves participants coincideixen que el consumidor en general no valora prou el producte local. El risc, diuen, és el postureig, és a dir, comprar producte de proximitat per aparentar més que no pas per convicció real.
Sí, la gent que ve a buscar el celler producte, bueno, en aquell cas meu, sí que ho valora. El que ho va buscar un supermercat jo crec que no tant, és poder més postureig.
Un altre problema identificat és el desconeixement del producte. La gamba de Palamós és coneguda, però el mar i la terra ofereixen molt més. I el mateix passa amb la carn de Wagyu, les hortalisses de temporada o els vins del territori.
És que relacionat amb això de si la gent valora o no el producte, crec que va vinculat que és que tenim molt desconeixement dels productes, no? Ara dèiem, només reconeixem la gamba. Amb la carn de Wagyu passa això, la gent vol el filet i l'entrecot, i el Wagyu té moltes més peces i igualment boníssimes. I clar, si no es coneix, després no pots valorar. O costa més que la gent ho valori.
La temporalitat és un altre dels conceptes que més costa d'entendre al consumidor modern. Acostumat a trobar-ho tot a les grans superfícies tot l'any, la idea que al desembre no hi hagi tomates genera desconcert.
Fatal, fatal. O sigui, és que així de gent que m'ha ve al mes de desembre, tomates... No, tomates no n'hi ha.
En definitiva, un sector primari jove, arrelat i amb moltes ganes, però que reclama més pedagogia, més valoració del producte i millors preus. Una tertúlia que recorda que darrere de cada aliment hi ha persones, feina i territori. No us la perdeu.
Doncs no ens l'hem de perdre, i a més crec que l'entrevista que farem ara crec que té força vinculació amb aquest sector primari, que és aquest sector gastronòmic que tenim aquí a l'Empordà. Perquè parlant de gastronomia, el col·lectiu de la Cuina de l'Empordanet ha presentat la nova guia gastronòmica d'enguany, que es consolida com una eina per difondre aquesta cuina del territori i atraure també visitants. La publicació recull una dotzena de restaurants i també posa en valor el producte de proximitat, la temporada i la identitat empordanesa. Per parlar d'aquesta guia ens visita ara mateix el president de la Cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, primer de tot gràcies per ser aquí al Supermatí. Ara escoltàvem aquests productors joves que van venir a fer aquest programa aquí a Ràdio Capital aquest cap de setmana. Quan parlem allò del vincle entre pagesos i restauració, és clau, no?, en aquest sentit?
Bueno, és bàsic. Jo crec que si no tens un gran producte, al final... és molt difícil treure una cosa en condicions al començar quan estàs sentat. Vull dir que això és bàsic. I també jo anava escoltant i també crec que diuen una sèrie de coses i tenim que tindre en compte que la gent, per desgràcia, cada vegada cuina menys, per la qual els productors de Wagyu, quan estan dient que la gent desconeix, també hi ha una part que la gent no té temps o no saben buscar el temps o valoren altres coses que no el temps de poder agafar aquella peça que potser necessita una miqueta més d'atenció, que no pas un filet, un entrecot, per poder fer que allò acabi sent una delícia, no?
Per tant, aquí també entreu vosaltres com a restauradors en posar en valor aquests productes que potser no es coneixen tant, no?
Bé, jo crec que és gran part de la nostra feina és mirar d'ajudar, en aquest cas, la pagesia, el ramader, el pescador, el viticultor, de mirar de també fer la pedagogia que potser no té el consumidor, no?
Clar, parlant de consumidors, una de les claus, no, d'aquesta guia gastronòmica d'aquest 2026 és posar en valor tots aquests factors de cada restaurant que forma part de la Cuina de l'Empordanet. Quines novetats hi podem trobar en la guia d'enguany?
Bueno, vulguis o no, som un col·lectiu viu, vulguis o no, hi ha hagut bastant canvi generacional en aquests últims temps, amb canvis de relleu, o hem tingut la naturalitat de que algun negoci traspassat i vulguis o no, pues, tampoc coneixem la persona entrant per la qual el posem en stand-by per veure si es vol tornar a vincular a Cuina Empordanet o si pretén fer una cosa que realment és interessant perquè Cuina Empordanet pugui continuar expressant-se de la manera que ho portem fent des d'ara, des de fa molt de temps, no? Hi ha alguna novetat en algun restaurant, si no m'equivoco, veureu que la guia ha canviat una miqueta. Després, l'èmfasi és molt, molt gran amb els nostres caps de sala. Continuem i piquem pedra perquè hi hagi una visibilitat del professional de sala, sobretot que la gent entengui que el servei per nosaltres és igual d'important que la cuina. I després, perdoni, ja. I després el fet de que nosaltres, pues, per sort, tenim uns companys de viatge i també els atraiem allà perquè puguin tindre la visibilitat de que ens ajuden a poder realitzar moltes de les nostres metes, no?
Clar, per què decidiu col·locar, no, aquest paper clau en el servei de sala? És a dir, a vegades és un col·lectiu que no està del tot visibilitzat en aquest sector més gastronòmic?
Bueno, el problema que tenim més... perdó, que m'ha entrat tos. No, jo crec que és clau que la gent entengui que sense les figures de fora, el de dins no rulla. I al final és un engranatge tan important d'equip, i tant que hem professionalitzat les coses a cuina i que el cuiner ha sigut tan visible i tan necessari, crec que la comoditat del client, quan ens ve a visitar, si sobretot si és recurrent, és supermaco quan se li pot dir, pues mira, senyor Pepito, senyora Pepita, que bé, com estan vostès, que els hi ve de gust, no? I aquesta proximitat en el tracte, que jo crec que és el que ens engloba tant i ens fa tan diferencials aquí a l'Empordà, sobretot aquesta sensació que el tracte que tu tens amb la gent no és un afredor de, bueno, mira, començar el 173, la seva taula, ja mirarem de cuidar-lo, però d'allà no passa, no?
Clar, parlava d'aquesta diferenciació de la cuina de l'Empordanet, no?, en aquest sentit, amb aquest personal de sala, però també hi ha altres elements, no?, que caracteritzen la nostra cuina, aquesta cuina del territori.
Bueno, tenim la cuina, evidentment, d'un producte fantàstic. Tenim també la cuina del xup-xup, tenim la de picada, i també tenim el fet de que, vulguis o no, com tot que ens ha passat en la nostra vida, hi ha hagut coses que ens van influenciant. I posa't un exemple molt bo, perquè jo sé que podem ser criticats en algun moment donat, però al final és el gran exemple, no? Aquí a l'Estany de Pals tenim l'Albert Grassot, que està fent un arròs que és fantàstic. I l'Albert ha tractat l'arròs igual que es tracta el vi, amb un concepte de monovarietals. I tu pots agafar una varietat japonesa per menjar, si vols. I això et demostra que aquí, com ja molts anys enrere, van passar, pues, els romans, els àrabs i els jueus, per dir alguna cosa, i cadascun va deixar la seva espurna, no? Pues imagina't en d'aquí 100 anys que tu puguis estar fent l'arròs de diumenge amb una quita comachi, que és de Pals, és un producte local amb un concepte d'un arròs vingut des de fora, no? Pues una miqueta el que jo considero que és la cuina empordanet ara, no? Que no tot ha de ser necessàriament la cassola dels peus de porc, sinó poden ser els peus de porc tractats a l'actualitat i fins i tot portat amb algun producte de fora que s'ha acabat quedant. Que si podem fer la picada i podem fer el sofregit i podem fer el caldo, millor que millor, perquè vulguis o no, això és superidentitari, però bueno, que hi hagi petites espurnes de coses de fora, tampoc no ens hem de tornar radicalment en contra.
Per tant, aquesta transformació és totalment acceptable dins la nostra cuina.
Bueno, jo crec que sí, perquè si baséssim en que el tomàquet no és d'aquí, doncs ja imagina't com estaria el pa amb tomàquet.
Efectivament. Parlant de, també, no, comentaves al principi de l'entrevista, aquest relleu, aquests canvis que s'estan produint dins el col·lectiu, que al final també suposo que són canvis naturals, però no sé si podem considerar que hi ha relleu dins el col·lectiu. L'any passat, recordo a la presentació de la cuina de l'Empordanet, que parlàvem, no, d'aquest pas endavant per part dels joves, que començàveu a notar que hi havia això. No sé si la sensació un any després també és aquesta.
Sí, continua siguent-ho. A la diferenciació de fa uns anys enrere, que abans tenies més la sensació que les cases eren molt més grans i molt més sòlides, vulguis o no. Una persona quan obre un restaurant ara en dia no pot obrir una cosa de les dimensions que s'obrien abans, no? Mm. Abans s'obrien restaurants que podien ser ràpidament de 70 comensals, amb cuines molt i molt grans, amb molta infraestructura, molta gent, molt d'equip. Mm. I ara cada vegada pues, és una miqueta més difícil aquest part, no? Que dius, no, els equips no poden ser tan grans, les cases no poden ser tan grans, perquè vulguis o no, l'economia no ens permet poder muntar aquest tipus de restaurants, no? Mm. Per lo que al final trobes que bueno, hem d'anar adaptant-nos a les noves situacions, i això a vegades, que per això t'ho explico, quan a vegades volem fer segons quines accions, les hem de plantejar, perquè al final aquell equip petitet, que potser aquella cuina té 4 persones, 5 persones, com podria ser casa meva, tranquil·lament, mm-hmm. quan ens plantegen, doncs mira, anem a fer una acció de presentar Cuina Empordaneta a Brussel·les, doncs hem de veure com fem l'encaix amb el nostre dia a dia, no?
Mm-hmm. Clar, és complicat. Parlant també de cara als propers mesos, venim d'una Setmana Santa en la qual hi ha hagut allò el flux de visitants que potser ha sigut una mica més baix que altres anys, però com encareu els propers mesos, com venen aquests mesos abans d'encarar la temporada d'estiu?
Honestament, he estat parlant amb molta gent sobre el tema i crec que tindrem un molt bon estiu. Ara, hem tingut neu fins l'últim moment. Vull dir, jo me n'alegro molt per la gent de les pistes d'esquí, que els ha tocat un any normal, i no aquests anys tan curts i amb problemes de neu i que no d'allò. Nosaltres, Setmana Santa va ser una afluència de gent brutal. Vull dir, jo, de fet, em vaig moure una miqueta pel territori i em quedava parat i dic, mira, si tota aquesta gent ha de menjar... La gent ens dirà que han tingut una Setmana Santa fantàstica. La Setmana Santa, per mi, jo crec que ens ha anat molt bé i ens ha encarat que si el temps ens aguanta, perquè al final no deixem de ser una destinació que la gent mira molt al cel i que si fa bo, la gent, sobretot els nostres estimats de Barcelona, pugen i si no, no pugen. Jo crec que tindrem bona temporada i, a més, amb tota l'afectació aquesta que estem tinguent de fora, mm-hmm. vulguis o no, pues, jo crec que la gent es quedarà més a casa, no? Vull dir que no viatjaran tant, possiblement aquest estiu, com ens ha passat en altres èpoques que hi ha hagut conflictes. Jo crec que això... Ara és molt difícil que ara mateix vulguis agafar un vol per anar a Tailàndia passant pel...
l'Estret d'Hormuz, sí.
Mm-hmm. Vull dir que complicat.
Sí, sí, sí. Clar, no sé si això també podria afectar els visitants estrangers, no? Que a vegades parlem d'aquest públic que amb la pandèmia doncs, va minvar força, però s'està tornant a recuperar. No sé si la sensació des de la restauració també és aquesta, que el client estranger ha tornat.
Jo crec que sí, perquè comencem a veure molt d'holandès, comencem a veure francès, comencem, sempre ho hem vist, però tant d'hora la temporada, potser no tant a finals d'abril, principis de maig, com sembla, però sí que abans els tenies finals de maig, principis de juny, segur. Bé, haurem de veure, però jo crec que les tendències aniran cap aquí. I desitjo i espero, també.
Doncs esperem que sigui així. Vicenç Fajardo, moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí. Esperem que vagi molt bé aquesta temporada d'estiu i estarem molt pendents de totes les campanyes i totes les accions que feu des de Cuina de l'Empordanet. Gràcies i que vagi bé.
Moltíssimes gràcies, que passeu un bon dia i visca la cuina de territori.
Exacte, merci.
Que vagi bé.
Adéu. Nosaltres escoltem una mica de música amb la Ludwig Van i El meu amor se n'ha anat de vacances.
No sé si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment, que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament, però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent que es pregunten què fa, cap on va, què li passa, com és que avui se'l nota tan diferent, tinc el pressentiment que serà blancs ni mocadors al vent. Ai, amor meu, estimar-se és una farsa. Jo perdré el cap si tu no perds el tren. I aquells que em busqueu ja sabeu on trobar-me. Sóc allà on sempre, només cal que passeu. He vist el venir el meu cartell a l'entrada. La llei em busca, ara el meu cap té un preu. No estic gens sobri, ni és que em sobri el talent. Deixeu d'insistir, no farem l'espectacle per una cosa que demano i prou. Que el meu amor, que el meu amor, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un demà.
I quan passen gairebé 3 minuts de 2:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè el govern de Palafrugell considera que el compliment dels terminis d'execució dels projectes dels pressupostos participatius contribueix a reforçar la confiança i la implicació de la ciutadania. Segons la regidora de Participació Ciutadana, Marta Vim, haver materialitzat les propostes de l'última edició a menys d'un any ha ajudat a reforçar una percepció positiva sobre el funcionament de l'administració. Ferran.
Són declaracions a Ràdio Palafrugell.
Jo crec que aquí era, bueno, una manera de dir això va en sèrio, no és un et demano, i com molts ajuntaments doncs, no ho acabo executant fins que a mi me va bé 2, 3 i 4 anys més tard. I l'altra era la part de la comunicació, que aquí hi ha hagut molt bona feina per part de tot l'equip de comunicació de fer gota malaia amb xarxes, però després també poguent-ho enxarxar amb els tècnics de l'Ajuntament, que són els finals, cada àrea té els seus tècnics que tenen la seva connexió directa amb associacions o amb consells o amb aquests òrgans de gestió. Llavors, que no sigui només de participació que facin aquesta feina, sinó que els propis tècnics, que són els que els demés el coneixen i el veuen com un punt reconegut de l'Ajuntament, facin aquesta feina.
El govern considera que aquest fet és clau per diferenciar el procés d'altres experiències on les propostes s'allarguen en el temps. Recordem que fa unes setmanes va acabar el període de presentació de les propostes dels pressupostos participatius 2027 i la participació va duplicar-se. Es van recollir 213 propostes respecte a les 98 anteriors.
Una de les coses que crec que hem d'estar orgullosos de que la gent comenci a entendre exactament què és això i què els estem posant a disposició de la ciutadania, més enllà de diners, sinó de poder, bueno, donar les seves idees i posar-les sobre la taula.
Tot i això, Vim admet que el procés no està exempt de dificultats. La gestió de les expectatives continua sent un dels principals reptes, especialment quan les demandes superen les possibilitats tècniques o econòmiques.
Hi ha coses que no es podran fer per pressupost perquè s'extralimitaran, però et donen idees de dir, ostres, mira, que la gent no t'està demanant això, i no un, sinó o surt a diferents llocs, joves, grans. Llavors, bueno, aquí jo crec que hi ha ajuda per les dos costats.
I destaca la necessitat de continuar millorant la comunicació per explicar com funcionen els processos interns i detallar quins són els criteris que determinen si una proposta es pot executar o no.
I ells ho tenien molt, molt clar aquesta vegada, que un dels èxits de les anteriors d'això és haver pogut explicar i haver-se estrujat el cervell perquè se'ls està dient que no i explicar-ho d'una manera que ho entenguin, no només tècnica, sinó que ho puguin arribar a entendre. I aquesta sempre proximitat de que la gent pugui venir a preguntar i dir el que necessitem.
Ara, un equip de l'Ajuntament treballa la validació tècnica de les iniciatives recollides. Definiran quines propostes poden entrar en el procés de votació.
I els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 31 anys per dirigir un punt de venda de cocaïna en un pis de Sant Feliu. L'actuació s'ha fet aquesta setmana després de la investigació policial, Carla.
En la mateixa operació, els agents van denunciar penalment una dona de 23 anys que també estaria vinculada a l'activitat de vendre drogues dins el mateix habitatge. La investigació va començar fa 2 mesos quan els policies van rebre informació sobre possibles moviments de compra i vendre droga en un pis del carrer del Carme. A partir d'aquí, els agents van iniciar diverses comprovacions i seguiments per confirmar els fets. Els investigadors van acabar constatant que en aquell immoble hi havia un punt actiu de distribució de substàncies estupefaents. També van identificar un home com a responsable principal de l'activitat. Amb aquestes proves, els agents van organitzar un operatiu policial que es va desplegar a primera hora del matí. A l'actuació hi van participar efectius de seguretat ciutadana, investigació i unitats de suport operatiu amb la col·laboració de la policia local. Durant l'entrada i escorcoll del pis, els agents van localitzar 2 persones a l'interior de l'habitatge que van ser identificades. A més, van trobar diverses substàncies i material relacionat amb la venda de droga. En concret, els policies van intervenir una 20 d'embolcalls de cocaïna, 10 de peces de haxís i una petita quantitat de marihuana. També van localitzar bàscules de precisió i una llibreta amb anotacions de les vendes. Davant d'aquests fets, els investigadors van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La dona queda denunciada penalment pel mateix motiu. L'home no tenia antecedents. El detingut va passar l'endemà a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
I Sos Costa Brava interposa un recurs contenciós en contra de la urbanització de la muntanya de Sant Sebastià de Llafranc. Les entitats de Sos Costa Brava, Salvem el Golfet i Sos Palafrugell han portat als tribunals el Pla Urbanístic de Sant Sebastià. Denuncien la manca d'avaluació ambiental i l'impacte paisatgístic insuficient, Marta.
Les entitats SOS Costa Brava, Salvem el Golfet i SOS Palafrugell han presentat un recurs contenciós administratiu contra el pla urbanístic de la muntanya de Sant Sebastià situada a Llafranc dins el municipi de Palafrugell amb l'objectiu d'aturar-ne el desenvolupament. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admès el recurs de tràmit, fet que obre la via judicial per revisar l'aprovació definitiva del planejament. Segons exposen les entitats, el projecte s'ha aprovat sense una avaluació ambiental adequada, tot i que l'àmbit es troba molt a prop de l'espai d'interès natural de les muntanyes de Begur. A més, consideren que l'anàlisi d'impacte i d'integració paisatgística és insuficient, especialment en un entorn amb un valor natural i visual destacat. El Pla de Millora Urbana preveu la construcció de 8 habitatges nous, amb una superfície edificable que s'acosta als 2.500 metres quadrats. Els edificis tindran planta baixa i 2 plantes amb una alçada màxima de 9 metres. Les entitats alerten que els terrenys presenten forts pendents, sovint superior al 20%, fet que, segons apunten, dificulta la seva urbanització. També remarquen que l'àmbit no disposa d'accés rodat ni d'infraestructures bàsiques i adverteixen del risc d'incendi forestal, que consideren especialment elevat en aquesta zona. Finalment, Sos Costa Brava critica la política urbanística de l'Ajuntament de Palafrugell, ja que considera que el consistori continua promovent noves construccions al litoral. L'entitat vincula aquest projecte amb altres actuacions recents al municipi i recorda que diverses iniciatives de protecció del territori han rebut el suport de més d'un 1000 de signatures ciutadanes.
I canviant de tema, perquè Òmnium Cultural ha obert la convocatòria de la 4ª edició del concurs de curtmetratges Fem Curt. La iniciativa està dirigida a joves d'entre 16 i 35 anys amb l'objectiu de promoure la creació de continguts digitals en català. En una entrevista al Supermatí, Tessa Ibar, responsable de l'entitat de la comarca, ha explicat que el certamen neix amb la voluntat d'implicar els joves en un ús més creatiu dels dispositius digitals, Joan.
Aquesta edició posa el focus en les fake news, una problemàtica cada cop més present a les xarxes socials.
Tessa Ibars remarca que considera que hi ha un excés de notícies falses que estan circulant per les xarxes.
Perquè considerem que hi ha un excés de notícies falses que estan circulant per les xarxes i que es constata, segons les estadístiques, que els joves fan servir cada vegada més aquesta font per informar-se. I, per tant, ens agradaria que a través d'aquesta participació al concurs doncs facin una reflexió sobre la importància de verificar aquestes notícies i de saber destriar el que és veritat del que es fa.
L'objectiu és que els participants reflexionin sobre la importància de verificar la informació i de distingir entre continguts verídics i falsos, especialment en un context en què molts joves s'informen a través d'internet. Els participants hauran de crear un curtmetratge en format vertical amb una durada màxima d'un minut i mig i publicar-lo a Instagram en format reel el dia de Sant Jordi, 23 d'abril. Els vídeos han d'estar en català o subtitulats i poden utilitzar qualsevol tècnica audiovisual. A més, si pot participar tant individualment com en grup i per validar la participació, caldrà incloure un hashtag específic i enviar les dades de contacte a l'organització. El concurs ofereix 3 premis econòmics, 400 euros per al primer classificat, 200 per al segon i 100 per al tercer. El lliurament de premis tindrà lloc el 8 de maig a la Bisbal d'Empordà.
I Sant Feliu de Guíxols celebra la Festa de la Gent Gran amb prop de 900 participants. L'acte ha posat el punt i final a una setmana d'activitats dedicades a aquest col·lectiu. El programa seguirà el mes vinent amb un homenatge a les persones més grans del municipi, tal com és habitual, Joan.
L'acte ha inclòs un dinar de germanor i al mateix temps diverses activitats pensades per als assistents, com el lliurament d'obsequis per part de les autoritats i la possibilitat de fer-se una fotografia commemorativa. A més, les persones participants han rebut un llibre i una rosa, coincidint en la proximitat de la Diada de Sant Jordi, fet que ha donat un caràcter especial a la trobada. La jornada ha continuat amb un ambient festiu i ha finalitzat amb un ball de música en directe que ha animat els assistents durant la tarda. Aquest esdeveniment posa el punt i final a una setmana dedicada a la gent gran, que ha inclòs diverses activitats com les Olimpíades amb participants del municipi i que ha culminat amb una entrega de premis. L'Ajuntament destaca la importància d'aquestes iniciatives per fomentar la participació i el benestar d'aquest col·lectiu, així com per reforçar els vincles socials dins del municipi. La programació continuarà el mes vinent amb un nou acte al Teatre Municipal de Sant Feliu, on es retrà homenatge a les persones majors de 90 anys en reconeixement de la seva trajectòria vital. Amb aquesta proposta, Sant Feliu de Guíxols reafirma el seu compromís amb la gent gran i amb la promoció d'activitats que afavoreixin la convivència i la participació activa.
I Calonge i Sant Antoni cedeix 2 pisos municipals per a persones amb discapacitat i ho fa amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge i reforçar la inclusió social al Baix Empordà. L'acord inclou una plaça d'aparcament i estableix que aquests habitatges seran la residència habitual d'aquestes persones usuàries, Carla.
L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, va entregar les claus dels pisos al president de la Fundació Vilagran Maristrany, Lluís Madí, en un acte que es va fer aquesta setmana passada i que simbolitza l'inici d'aquesta col·laboració entre les dues institucions. Els habitatges es troben al carrer d'Enric Lluís Roure de Calonge, dins un edifici de titularitat pública situat a prop del carrer de la Sala i estan ubicats a la planta baixa. Cada pis disposa d'una sala d'estar amb cuina, 2 habitacions i 2 lavabos, unes característiques que permeten adaptar l'espai a les necessitats de les persones residents. El conveni té una durada de 4 anys i preveu la possibilitat d'allargar-lo 4 anys més amb la voluntat de garantir estabilitat i continuïtat al projecte residencial i el suport que reben les persones usuàries. La Fundació Vilagran Maristrany assumirà la gestió dels habitatges i oferirà assistència a les persones residents amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida en un entorn proper i integrador. Amb aquesta iniciativa, el consistori reforma la col·laboració amb l'entitat Impulsa Polítiques d'Habitatge Social orientades a persones amb necessitats específiques, una línia de treball que busca donar resposta a solucions reals i avançar cap a una societat més inclusiva. La Fundació Vilagran Maristrany és una entitat del Baix Empordà que treballa des de fa més de 20 anys en l'atenció a persones amb discapacitat en programes que promouen la inclusió, el benestar i el suport a les famílies.
I Palamós acull una caminada solidària amb motiu dels 25 anys de l'Associació Afectades de la Fibromiàlgia. L'activitat va recórrer els passejos del municipi i va incloure exercicis guiats. La iniciativa forma part d'un programa d'actes que continuarà el mes de maig amb xerrades i activitats obertes, Marta.
Palamós va organitzar dissabte passat 18 d'abril una caminada solidària amb motiu dels 25 anys de l'Associació Catalana d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia del Baix Empordà. La proposta va ser oberta a tothom i gratuïta. Va començar a les 9 del matí des de l'estenedor de xarxes del port amb un itinerari d'uns 5 quilòmetres que va passar per Palamós i Sant Antoni. Durant la caminada, una fisioterapeuta va guiar les persones participants i va dirigir exercicis als parcs de salut, fet que combina activitat física i promoció d'hàbits saludables. Aquesta iniciativa forma part del programa commemoratiu dels 25 anys de l'entitat, que continuarà durant el mes de maig amb diverses activitats, coincidint amb el Dia Mundial de la Fibromiàlgia. Entre aquestes propostes hi ha prevista una jornada amb professionals de la salut que abordaran el tractament d'aquesta malaltia, així com una xerrada amb una psicòloga adreçada a les persones afectades. L'entitat, amb una trentena de persones associades, ofereix al llarg de l'any activitats de suport com tallers de memòria, sessions de gimnàstica i propostes de musicoteràpia amb l'objectiu de millorar el benestar de les persones. La fibromiàlgia i altres síndromes relacionades afecten diversos sistemes del cos i provoquen símptomes com dolor, cansament i sensibilitat elevada, amb un impacte important en la qualitat de vida. Per això, l'associació treballa per donar suport a les persones afectades i també per sensibilitzar la societat sobre aquestes malalties, sovint invisibles però amb conseqüències importants.
I nosaltres, com sempre, abans d'acabar el supermatí dels dilluns, hem d'anar a fer un repàs, no?, a aquestes activitats esportives que hi ha hagut el cap de setmana tant al Baix Empordà com a comarques gironines. Per això saludem a l'Oriol Bernau. Bon dia, Oriol.
Bon dia, Maria. Com estàs?
Doncs no gaire bé, perquè aquest cap de setmana no hi ha hagut Girona, per tant, allò ha sigut un cap de setmana molt estrany. Tot i així...
Paciència. Ho tindrem el dimarts, eh? Ho tindrem
sí,
demà.
Sí, sí, no, és
per
demà.
Però... els despistats, és demà.
Però
sí,
també
sí.
Contenta pel resultat del cap de setmana concret de la Copa del Rei, tot i que és una copa que, la veritat, el lema de la Copa Mola potser s'hauria de canviar, però... Mira, feliç de que...
Sí, bueno, et va agradar al final que, diguéssim, que l'equip, per dir-ho de forma tècnica i per dir-ho bé, l'equip Cagón, no? No guanyés?
Potser. Correcte, sí, bàsicament. Sí, a més, és que em va semblar un acte de justícia que trobo que és justícia poètica, no? Que a vegades apareix en el futbol i en aquest cas... Per mi va ser justícia poètica.
Sí, jo també ho penso. Ho vaig celebrar més del que m'agradaria reconèixer. Sí que és cert que sempre he tingut... sempre m'han caigut molt bé els donostiarres i sempre he tingut bastanta predilecció per la Real Societat. Tot i així, no sóc un fan ni un seguidor. Ara, ens ho vam passar bé i el que deies tu, hi va haver justícia poètica i, per aquest fet, el Girona, que hem de parlar del tema, doncs el Girona no va jugar
sí, perquè, bàsicament.
Exacte, no hi va haver jornada de Lliga. Demà us hi posareu amb en Xac, entenc?
Sí, evidentment, vull dir, demà dimarts estarem allò en Raül i la Carla i tota la camarilla estarà comentant allò el partit i segurament jo m'hi afegiré després amb un Betis que em preocupa, perquè ve de perdre Champions i... Europa League, perdoneu.
Europa League, sí, ve ferit. És aquella arma de doble fil que no saps si vindran amb la moral baixa o tenen ganes de redimir-se i de capgirar la situació. De fet, arriba el Betis arriba 5è amb 46 punts sense opció per la Champions, sense opcions reals pràcticament, perquè està a 11 punts precisament de l'Atlètic de Madrid, que és qui marca el tall de la Champions, i el Girona és ara mateix 12è amb 38 punts,
empatats amb l'Espanyol.
6 per sobre el descens que el marca l'Elx, digue'm?
Empatats amb l'Espanyol,
correcte. Semblava una fita impossible cap a final de la primera volta i mira on som ara i la tendència...
Home,
les tendències segueixen així, el Girona quedarà per davant.
Esperem que sí.
Veurem. Veurem si al Girona li falten aquests 3-4 puntets que ha de fer en 7 partits per acabar de consolidar que... ja la permanència.
Mira, no em vull avançar, toquem fusta i espero no agafar-ho, si no recuperarem aquestes declaracions, però crec que estem millor que l'any passat, eh? O sigui, en tema d'acabar la temporada.
Sí, sobretot en aquest tram de temporada. Ostres. Perquè les dinàmiques dels equips de Mitchell o del Girona de Mitchell s'allarguen moltíssim. I sí. Això...
Sí, no, ho hem vist amb l'última allargada de resultats allò nefastos, eh? Jo, quan vam començar la temporada així, vaig pensar de pet a segona. Però ara ho poso en dubte, bastant.
Sí, va costar molt sortir del pou, però un cop hem sortit d'allà, ostres, s'ha puntuat contra Barça, contra Madrid, contra Villarreal, contra Atlético... És a dir, s'ha puntuat amb els de dalt. Atlético ara el dubto, eh? Ara no sé si...
crec que no, eh? Crec que,
crec que no? Val. No, contra Barça, Madrid i Villarreal sí, amb els tres primers.
Vull dir, ens van passar la mà per la cara, però ja veurem quan vinguin allò... Ja veurem.
Exacte.
Parlem d'equips del Baix Empordà, que allò ens hem adelantat.
Sí, exacte. Avui hi ha teca. Per què hi ha teca? Més que cròniques esportives, avui estem començant... És l'inici del final, podríem dir. L'inici del final de temporada.
Avui ho estava pensant,
mira,
eh?
Sí. Estem a 20 d'abril, sembla molt aviat, però no ho és tant. Tenim un final de temporada, un canvi d'entrenador i una fita històrica.
Va.
Mira, et dono això com a ingredients, val? Va. Comencem pel Bisbal Bàsquet, que va tancar una temporada per emmarcar amb una derrota digna a Eivissa. Els d'Eric Solís no van poder sorprendre un Sant Antoni d'Eivissa que jugava molt més, i durant fases del partit, de fet, va ser líder virtual de l'ascens a primera FEB, que el tenia a tocar. És a dir, el seu rival directe, que era el primer classificat, estava perdent, i si ells guanyaven, pujaven directament. No va ser així. Ells van guanyar, però ells van fer la feina, però el rival també va guanyar, i ara hauran de jugar les fases d'ascens. L'inici va ser local i va haver intensitat i ritme pels eivissencs, però el Bisbal Bàsquet no es va deixar anar i va reaccionar amb caràcter en el segon període amb Domínguez i Ade Adebayo. Ade Adebayo és un jugador que trobarem a faltar, ja us ho avanço.
Sí, ja...
Moltíssim.
S'ha comentat, eh? S'ha comentat en diverses ocasions.
En parlo cada dilluns. Però, sí,
quina llàstima.
És un jugador que qui hagi passat pel Pavelló Vell sap del nivell que estem parlant. Després del descans, els bisbalencs ja van fer un pas endavant, van saber detectar un moment de dubte del Sant Antoni per acostar-se a només 5 punts, encenent una espurna d'esperança, però en el tram final del tercer quart es va tornar a obrir una escletxa. A 5 minuts pel final, la diferència ja fregava pràcticament els 20 punts. Tot i això, el Bisbal no va baixar els braços i amb un últim impuls d'orgull el resultat el va maquillar amb 85-74 i va acabar amb la imatge fidel a la que ens ha acostumat aquest curs, com un equip competitiu, resilient i capaç de lluitar fins al darrer instant.
Doncs bona notícia, no? Vull dir, i a més temporada històrica, no?
Sí, és temporada històrica. Sí. Podem dir que és una temporada històrica. De fet, és el segon curs del Bisbal Bàsquet, a segona FEB, la tercera categoria del bàsquet espanyol, per posar context, i és la primera vegada que ha aconseguit la permanència a la pista. Què vol dir això? Recordem que l'any passat va descendir en el play-out, però va poder mantenir la plaça als despatxos. És igual de meritori? Probablement no, perquè aquest any s'ho ha guanyat, i més des de fa ja tres jornades.
Fa més il·lusió. És que jo hi penso quan em van parlar, perquè em van parlar, i dius, ostres, dius, ja tocava.
Exacte, ja tocava. De fet, fa més il·lusió, però també el que indica la temporada passada és una molt bona feina als despatxos. Aquesta feina als despatxos s'està fent des de fa molts i molts anys, i és per això que un equip... pràcticament és el poble amb menys habitants de tota la categoria, doncs que estigui jugant de tu a tu amb rivals grans com és l'Eivissa, que està amb l'objectiu de pujar a la que seria la segona categoria estatal. Repasso molt ràpidament, perquè avui ens estem quedant sense temps, els números.
Sí, sí. Amb
10 victòries, 12 derrotes i només un partit guanyat de jugar al play-off d'ascens. Què vol dir això? Doncs que del segon al novè juguen al play-off d'ascens i ha quedat desè. D'acord? La direcció esportiva, com comentàvem, per fer un breu resum, tindrà una feinada de por per retenir jugadors que han explotat aquesta temporada, com dèiem, Ade Adebayo o Mikhail Mikhailov, que és un jugador madrileny que Digue'm?
També n'hem parlat d'aquest, vull dir que costarà.
Sí, també n'hem parlat. Costarà molt. Per agafar una mica de perspectiva, és el màxim rebotejador dels dos grups de la categoria. Per tant, és un molt jugador.
En fi. A veure, fem un repàs ràpid allò a l'estic del corredor Mató Palafrugell i també parlem del futbol a Palamós. Fem allò repàs ràpid.
Exacte. El corredor Mató Palafrugell no va tenir la millor tarda i va caure contra l'Olot. De fet, el Palafrugell va avançar-se al marcador en dues ocasions amb gols de Biel Dunjó i Mauro Raviti, però va caure, va veure com els rivals feien el gol de la victòria en el darrer minut. Amb tot això, el corredor Mató segueix segon a l'Hockey Lliga, però ara empatat a 32 punts amb el Vilafranca. I si ens en anem cap al futbol, cap a Palamós, la notícia passa més per la banqueta que per la gespa, perquè durant aquesta setmana hem sabut la destitució del primer entrenador de Palamós, Carles Polvillo. Sorprèn que la decisió de canvi de banqueta hagi arribat a només 5 jornades per acabar la Lliga de Primera Catalana, però l'exigència del degà per pujar a Lliga Elite és molt clara. La Junta va decidir que el seu lloc l'ocupi Marçal Joanola, que fins ara havia estat el seu segon entrenador.
Mm-hmm. I com li van anar les coses en aquest debut com a entrenador?
Doncs mira, va treure un empat meritori, però insuficient al camp del Figueres, que ocupa la primera plaça de descens, i el Palamós ara mateix és tercer. Per tant, el Palamós probablement hauria d'haver pescat alguna coseta més a l'Alt Empordà. Hi va haver un repartiment de punts amb aquest empat a 0 a Vilatenim, en un derbi que va estar marcat per respecte mutu i per la manca d'ocasions clares. Només, de fet, el conjunt local hauria pogut decantar el partit en el tram final amb dues arribades perilloses. Però l'equip no va trobar la manera de generar aquest perill real i es va topar amb un partit molt tancat, que és el que li interessava al Figueres. De fet, aquestes dues ocasions clares, com comentava, es van trobar amb l'encert de Marwan, del porter Palamós, que va signar dues aturades de molt mèrit. A més, el Palamós va haver d'afrontar els darrers minuts amb un home menys per l'expulsió vermella directa d'Osama. Probablement, amb tots aquests ingredients, també podem donar per bo aquest resultat. Ara mateix el Palamós ocupa la tercera posició amb 45 punts. El primer i el segon classificat en tenen 49, això vol dir que està 4 tant de l'ascens directe com del play-off. Què passa amb el tercer a Primera Catalana? Que hi ha un possible play-off. Per què possible? Doncs perquè pot ser que de Lliga Elite de Tercera Federació pugi un equip català que voldria dir, o un equip gironí que voldria dir que el Palamós ocuparia una plaça, o hi hauria una plaça més de playoff per pujar. Val? Són uns ascensos i descensos compensats, que podríem estar molta estona parlant d'això, però és una mica més complicat, d'acord?
A veure què passa. Hem d'acabar parlant d'una fita històrica pel bàsquet gironí, allò en menys d'un minut, perquè és que no tenim més temps.
Sí, avui ens hem enrotllat molt a l'inici. Mira, l'Espart Girona va fer història, va tancar una participació històrica a l'Euroliga, malgrat la derrota contra el Casamont Saragossa ahir a la final a 6 de l'Euroliga. Un quart lloc que
meritori,
Un quart lloc de la final molt meritori per un equip que va tenir opcions de forçar la pròrroga fins al final. De fet, el camí fins aquí va tornar a confirmar que les gironines tenen un caràcter molt competitiu, van superar els quarts de final el Reier Venècia, un gran rival, i van topar amb el que és el millor equip del planeta, que és el Fenerbahçe, un dels millors equips del planeta, si deixem de banda la Women NBA, que es va imposar amb doncs en aquestes semifinals davant de l'Espart Girona, que deixa'm dir que és per primera vegada el primer equip gironí que arriba a una final d'Eurolliga, és a dir, de la màxima competició europea de bàsquet.
Doncs felicitats, Oriol, ho deixem aquí i tornem la setmana que ve. Estarem molt pendents de...
Una abraçada, Maria, bona setmana.
Bona setmana, que vagi bé. Adéu, adéu.
Adéu-siau.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Tornem demà a partir de les 8. Que vagi bé. Adéu, adéu.